Les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida, l'hora negra de Maica Navarro. No desconnecteu perquè tenim una sorpresa a punt, en forma de trucada misteriosa que Maica Navarro no sap. I m'està sentint? M'està sentint la Maica o no? No m'està sentint ara.
Ara truca Carles Porta a Maica Navarro. Trucada sorpresa de Carles Porta a Maica Navarro.
No m'ha sentit, eh? Val. Aquesta hora és notícia que totes les parts ja estan a punt a Islamabad, al Pakistan, per començar les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per mirar d'aconseguir una treva a l'Orient Mitjà. Núria Pujades.
El Pakistan confia que les converses donin fruit, però el cert és que els dos protagonistes es troben enmig d'un clima d'absoluta desconfiança. El govern del Líban ha anunciat que dimarts que ve començarà les negociacions amb Israel, unes converses que han exclòs Hezbollah. I els astronautes de l'Artemis 2 estan passant ara els controls mèdics després de l'amaratge al Pacífic aquesta matinada a l'hora prevista, superant amb nota la prova més difícil de la missió, la tornada a la Terra, sans i estalvis després d'un viatge històric al voltant de la Lluna. La missió ha estat un èxit de la NASA. I tornant a casa nostra, aquesta matinada mor la filòloga i activista independentista Blanca Serra, als 82 anys, cara visible de les tortures franquistes a la prefectura de Via Laietana de Barcelona. El president de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, destaca el seu esperit de lluita fins a l'últim moment. Són declaracions aquesta emissora.
Representa, diguem, una empenta per la gent que denunciï, però també ella mateixa va denunciar doncs aquesta actitud, diguem, de l'Estat espanyol d'encobrir avui encara doncs les tortures.
I el rei emèrit, Joan Carles I, rep aquest migdia un premi pel seu llibre de memòries a l'Assemblea Nacional Francesa. El guardó el lliura a una entitat privada, però ha aixecat molta polseguera perquè es farà a la seu del Parlament. De la família reial només l'acompanyaran les infantes Helena i Cristina i el seu net Froilà. I en esports, el Barça pot ampliar avui a 9 punts l'avantatge sobre el Madrid a la Lliga. Això serà així si guanya el derbi del Camp Nou contra l'Espanyol, que busca la primera victòria d'aquest any. I el Madrid fa un altre pas enrere en la seva lluita pel títol després de l'empat a 1 contra el Girona al Bernabéu. L'equip gironí va empatar amb un gol de Lemar i suma 38 punts en un partit en què el Madrid va demanar un possible penal de Vitor Reis a Mbappé al minut 88.
012, la millor resposta.
On vas tan equipat?
Escòcia improvisada. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa't, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Amp.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 4 minuts de les 10.
L'hora negra. Maica Navarro.
L'extraterrestre del suplement. Maica Navarro, bon dia, bona hora.
És com si hagués baixat de Marte directament.
Com estàs?
Bé, 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 bé. Bé.
Tenim molta teca avui, perquè la crònica de successos, déu-n'hi-do com està la setmana, però és que tenim una trucada al telèfon del directe 93207474.
La Marta Font. Ai, no, Antònia.
L'Antònia Font. No.
Algun dia me l'hauràs de portar, l'Antònia Font.
És que no és només una persona, perquè són el Pau de Bon, són el Joan Miquel Oliver, però és l'altre de Bon, l'altre germà, que no sé com...
Hi ha un que canta,
sí,
que és l'Antònia.
El Pau de Bon, no. L'Antònia Font era, crec que era una antiga professora que havien tingut ells.
És igual, l'Antònia Font serà sempre...
Sempre serà un personatge misteriós de l'Hora Negra.
Pels oients de Catalunya Ràdio, Antònia Font és... Qui és aquesta?
A veure, aquest programa cada vegada s'assembla més al Sorpresa Sorpresa.
Sí.
Avui Maica Navarro... Té una persona que s'estima a l'altra banda del telèfon.
T'has de dir que tot el concepte de sorpresa el tens molt... Tens uns baròmetres bastant qüestionables.
Qui et faria il·lusió saludar avui, Maica?
Però és que jo no vinc aquí a que em doni sorpreses i a saludar la gent. O sigui, jo la gent que estimo ja la saludo normalment. Tinc vida social, tot i que no ho sembli. O sigui, jo a la meva gent ja parlo cada dia amb la meva mare, parlo amb els meus germans, els meus amics... O sigui, no necessito que tu a mi montis aquí un Isabel Gemio cada dissabte.
No, cada dissabte no ho faig.
No, però...
Només ho faig quan hi ha una ocasió molt especial o hi ha una cosa que em fa molta il·lusió. Dic, ostres, que avui això em fa il·lusió, perquè és una persona que està molt ocupada, perquè té molta feina, perquè està molt sol·licitada i que sempre és molt generosa amb aquest programa, amb el suplement. Què creus, que és un home o és una dona, Maica?
Una dona.
Fred. És un home.
I és un home que a mi em farà molta il·lusió saludar.
Un home molt guapo, amb una veu molt seductora, molt característica. És un home
Eva,
que...
A veure si és Maxi Iglesias, ja veuràs, eh? Ja veuràs, Eva, que al final aquest ha tirat de
telèfon, de telèfon. T'agradaria que fos Maxi Iglesias?
No tinc cap interès en saludar el Maxi Iglesias. Home, si me'l portes aquí amb un llacet allò disponible...
El podria portar.
Un parell de... Ja ho sé, el podries portar. Bueno, jo vaig estar a punt de conèixer-lo. De fet, vaig anar al teu casament només per conèixer-lo.
I al final
no va venir.
No va poder venir, ja està, estava convidat.
Escolta,
un moment, no ens desviem.
Es vol desviar.
És una persona que té més la teva edat que no pas la de Maxi Iglesias. Ah, no sé, jo crec que és una mica més gran que tu, potser, fins i tot, Maica.
És el del tiempo, que és molt simpàtic.
Els ofrecen un home, no? T'estic dient que és una persona que es prodiga poc, que costa, que està molt enfeinat, que no li podem fer perdre el temps, que sap explicar molt bé històries.
Carles Porta.
Bon dia i bona hora.
Bon dia, Maica. Com te fa patir aquest paio?
Bueno, però
hòstia,
a més
no
a més,
tant,
però què et pensa? Que ell i jo no... O sigui, que el Porta i jo parlem cada dos per tres, eh?
Això,
o sigui...
Però jo amb mi no parla tan sovint. Jo crec que...
En fi, que jo, vaja, encantadíssima d'aquí d'interactuar amb el Carles Porta, però que tenim vida.
Ara no et fa il·lusió. Ara no et fa cap il·lusió.
Sí, vaja, però insisteixo...
Ja veig que em fa més il·lusió a mi que tu.
No, va, això primer, segurament em fa més il·lusió. O sigui, és a dir, que si tu em diguessis que jo amb el Carles Porta fa molt...
Tu t'esperaves aquí Max Iglesias, t'he posat aquí Carles Porta i dius, vaja...
No, que no tinc cap interès en que em portis a ningú, que jo ja tinc... a tothom, jo ja... La meva quota de social ja la tinc molt bé... gestionada. Aleshores, Carles Porta, que sí... El problema, Roger, el tens tu. És a dir, el teu problema és que la teva llista de concepte de sorpresa és molt cutre, tio. En fi, que Porta és guai. Sí, és guai, molt. També et dic una cosa... Ja que t'hi poses, que vingui aquí al plató, perquè ja per telèfon ja parlo sovint.
Li vam demanar ahir, pobre home, que està... Carles, com estàs?
Bé.
Per què has acceptat? Perquè no acceptis això.
Per tu, t'ha acceptat per tu, precisament.
Em van fer la trampa aquesta. Mira, el Roger Escapa em cau superbé. La veritat és que sí, em cau molt bé.
Sí, arregla-ho ara, Carles.
Però, a veure, a la Maica me l'estimo, i això és una cosa molt bonica.
Clar. És que, clar, és que ens estimem, això és veritat. A més, jo sempre ho dic, De fet, doncs mira, el primer llibre que va... Així és una mica amb careulls que vaig escriure, que va ser el crimen perfecte... Desmontant el crimen perfecte, desmuntant la crim perfecta, Ell està dedicat amb el Carles Porta, està dedicat amb ell i amb un comissari de policia, perquè tots dos em van ajudar, a més, jo els hi vaig dir a tots dos, o m'ajudeu o a saber que això que estic escrivint té cara i ulls, i ell es va menjar els primers capítols i em va dir, tira, que... Te'n recordes, Carles? Perquè jo estava...
Sí.
I l'hora de com ho explicava i tu fer-me entendre que jo que havia d'escollir quina era la mirada i on col·locava el personatge i en quin temps, i em va ajudar moltíssim. I quan
sí, tinc... perquè...
Digues.
Tu també m'has ajudat molt, moltes vegades, i la vida és això, també. I la veritat és que el Roger Escapa s'ha portat sempre molt bé amb mi. Probablement és qui més coses així peculiars m'ha tret en entrevista.
Ah, sí?
Però... Bé, està bé.
Bueno, a més a més, tenim...
Feia dies que ho intentaven i sempre li havia dit que no, i, bueno, pues avui entre tu, l'impacte i tot plegat, vaig pensar, pues va, una estoneta pot estar bé.
A més, sempre tenim aquesta història compartida, la hora negra del suplement i Crims.
Sí.
Que,
van néixer junts.
Bueno, van néixer junts i a Carles Porta li van forçar a canviar el nom del producte de Crims, perquè ell l'havia escollit Hora Negra, i quan el Saúl Gordillo em demana venir aquí als matins, jo dic que ben dic Hora Negra, no, Hora Negra és de Carles Porta. I agafem el telèfon, truquem al Carles Porta i diem, escolta, en Xato, busca un altre nom. I va ser fantàstic, perquè Crims ha funcionat fantàstic. Jo em sento una mica madrina col·lateral de l'etiqueta, no? Mm.
Una mica sí, Carles.
Sí.
Escolta, m'has vist mira, un dels personatges que avui havien de parlar a la secció és del Dino Marcelo Miller, que és un d'aquests personatges bueno, que pot protagonitzar un Crims perfectament.
Sí, no el tinc molt seguit, però sí.
Aquest és un que als anys finals dels 90 va protagonitzar, concretament el 1998, una sèrie d'assassinats. Era un colombià que havia vingut de molt petit aquí a Barcelona, i ja des de petit era... Bueno, és que ja en el col·le, que ja va passar pel col·legi, ja assaltava els seus col·legues, amb els seus companys de classe, amb xeringuilles per robar-los. I, de fet, el que després va ser advocat de l'Albert López, del crim de la Guàrdia Urbana, el José Luis Bravo, que era un advocat molt, molt jove, d'ofici el va assistir. Va assassinar punyalades amb un jove aquí, amb un pub d'aquí de Sarrià, Sant Gervasi. Després va matar per encàrrec, després va explicar que per 18.000 euros i 100 grams de cocaïna a Gilbert, que era un tio que havia participat en un home molt sinistre de Lleida, que havia participat en el crims del bar Snoopy, i després el 20 de maig va assassinar el bar Snoopy. Va matar el Javier Guerra, que era un policia nacional, que va anar corrents darrere d'ell després d'un atracament a Via Laietana, i el va disparar i es va carregar. Bueno, aquest paio que surt dijous en llibertat després de complir condemna, i la Junta de Tractament ha alertat que, bueno, que no ha participat a cap ni a cap programa de rehabilitació, que no està rehabilitat. Aquest tio sempre ha tingut un problema de cocaïna, ha estat un cocaïnòmano, i només durant una temporada semblava que funcionava i que començava a entendre tot el mal que havia fet, perquè es va enamorar. I, de fet, amb la Neus Sala, que és una companya periodista que va treballar amb el Carles Porta i que durant
molt
tot
bona.
Aquests anys, molt, molt bona, durant tots aquests anys ha mantingut escrit per carta a tots els principals delinqüents d'aquest país i de tota Espanya, amb el Dino Marcelo li va respondre amb una de les cartes explicant-li això, que estava enamorat i que ara començava l'amor, l'havia obert la porta d'entendre aquest mal. Jo crec que l'amor li va durar molt poc, perquè fa un parell d'anys va quedar en llibertat i havia complert condemna, i res. La fiscalia ja va advertir també als Mossos, escolta, en queda en llibertat aquest home, s'ha de controlar, i res, a la primera va agafar una pistola i va atracar dos supermercats a Lleida, i Mossos al cap d'unes setmanes va determinar que es tractava de Dino Marcelo Miller, i ara per aquests assalts d'aquest atracament torna ja a sortir a llibertat, i bueno, ja veurem si torna a estar enamorat, esperem.
En aquests casos, Sembla sorprenent que si els informes són desfavorables, però clar, si ha complert condemna, no, Carles? Yeah. Suposo que no hi ha més remei que resignar-se i deixar-lo lliure, o hi ha mecanismes encara per si realment hi ha informes que diuen que no s'ha reincidit, doncs pugui sortir amb llibertat?
No ho sé, la veritat és que no sóc expert en legislació ni legislació penitenciària, però m'imagino que si aquest noi ha complert i surt és perquè deu poder, i m'imagino també que el sistema no el deu poder retenir. Ara veurem a veure si realment aquestes pors de la Junta de Tractament es compleixen, i llavors tornarem a posar en qüestió el sistema. Ja. Espero que, si només és un atracament, tot i així també són molt incòmodes per la gent que els pateix. Ja. Però com faci algo més gros, aquí tornarà a ser notícia. Sí. I això és molt trist pel propi sistema, que sí. Siguem incapaços com a sistema d'arreglar el cervell d'una ja. Persona complicada.
Ja. Bueno, escolta, dilluns tornem a tenir nou capítol de Crims, no?
Dilluns ve Mort al taxi, i és un capítol molt, molt potent. Està molt ben fet, és una gran història. Serà de dos capítols, aquest.
Ah, sí?
És l'únic que fem de dos parts, però sí, és l'assassinat del Paulino Cobo, un taxista a Lloret de Mar, i donem molts girs, hi ha moltes voltes amb aquesta història.
Qui ha fet el guió, aquest?
Pues ara m'has fotut, crec que...
Bueno, és igual, tots són molt bons.
És que n'hem fet tants...
Tots són bons. A més, bueno, els van ser premiats per l'Associació de Guionistes, els guionistes de Crims.
Els Premis Alma, sí.
El Carles Porta, que no para, perquè més enllà de tenir en marxa el Crims a TV3, també a Catalunya Ràdio, presenta el llibre Impacte, les cares del mal. És el nou llibre de la mà editorial La Campana, un llibre on retrata l'impacte que tenen els crims en diversos entorns, en les víctimes, però també en les famílies, els investigadors o directament la societat. Carles.
Sí, la gran novetat d'aquest llibre és que són relats molt curts, que són relats de 10 pàgines, 12, pensant una mica en aquest públic que ara està molt atiktokejat i que creiem que pot funcionar. La veritat és que està funcionant molt bé. Per exemple, el meu entrenador personal, el Raül Turró, li va encantar. Diu, és un home que diu, jo no llegeixo mai. Dic, prova-ho aquí. Diu, ja se l'està acabant.
Ah, sí?
Ja se l'està acabant. I és molt xulo. I després la gent habitual que se l'ha llegit, pues, també funciona, perquè són 20 crims que van tenir la seva força, i això també enganxa.
Bueno, tots els llibres de la Factoria Crims estan funcionant molt bé, o sigui que imagino que aquest Sant Jordi... Però baixaràs a signar o no?
No, ja fa uns anys que no signo.
Ja.
No sé, l'any que ve potser una miqueta més endavant. És que em costa molt. Ja saps que, com deia el Roger, em prodigo poc i ho faig amb tots els sentits. Surto molt a la tele, es parla molt de mi. A mi m'agrada més la discreció.
Saps que tinc moltes ganes de veure aquest... ara has d'ubicar tu als oients, aquest de tres germans que apareixen o abandonen en una estació de...
Sí, Abandonados, a Disney. Crec que s'estrena el 17 de maig. Bueno, primer es farà la presentació al Docs Barcelona. Crec que el 7 o 8 o 9 de maig, si la gent està al tanto, farem la presentació al Cinemes Aribau. I podran vindre 1.000 persones.
Perquè aquest és un d'aquest treball
capítol
en què heu treballat vosaltres i us heu encarregat d'investigar i de localitzar-los i reconstruir la història,
Tres anys i pico, a veure, quatre, investigant i ajudant a trobar els pares d'aquests tres germans, de l'Alvira, del Ramon i del Ricard, que són meravellosos, meravellosos. És una gran història. Estic molt, molt, molt content del que hem fet amb aquesta sèrie.
Ostres!
Quan us vau conèixer amb el Carles Porta, tu, Maica? Què vas pensar d'ell? La primera vegada que el vas veure, què vas pensar del Carles?
És que no me'n recordo quan ens vam veure per primera vegada,
o sigui, Carles. Ve de molt lluny la relació, o...?
No me'n recordo.
Tu te'n recordes, Carles?
No.
Fa molts anys, però molts,
No tinc recordo, però és que no, em passa amb el Carles, tinc d'aquestes persones que ara no et diria ens vam conèixer tal dia en aquest moment tal, però el
sempre
tinc tan,
forma part de la teva vida.
El tinc tan integrat en el meu dia a dia, o sigui, el tinc tan present que forma part d'allò del món, però no, és com si hagués estat tota la meva vida amb ell. El tinc com molt present, i ell ho diu, que no es prodiga, i és veritat, però jo sempre puc dir que sempre que la necessitat, és veritat que no truco d'entrada perquè mai sé si estarà doncs, gravant o reunit, o, i perquè som molt conscient que té moltes coses i a més, com és un perfeccionista que li ha costat molt delegar, ell vol que tots els productes, que són molts, que surten d'aquesta factoria, tot i que té un gran equip de gent...
És que aquí a Catalunya Ràdio hem estrenat fa molt poc lo de la narcopista, de l'Anna Ponsí, també és una meravella.
Per això. Però a ell li agrada supervisar tot allò que surt, bueno, doncs perquè li agrada supervisar-ho i em sembla correcte. Aleshores sé que està molt enfeinat, però també és veritat que jo li envio un missatge, però no només per feina, pel Simon, per la Lola, perquè vull viatjar, hòstia, perquè ara què faig, perquè tinc aquest dubte i jo això com ho faries, o mil coses, i sempre l'he tingut, o sigui, sempre l'he tingut. Si jo dic, ep, aixeco el dit i et necessito, sé que, bueno, perdrà el cul per venir i estar i això és molt xulo perquè puc dir amb tota la sinceritat i la mal cor que és un home al que estimo, que admiro, que respecto, però que estimo, i que és amic de veritat.
I és mutu, Maica, ho saps perfectament.
Ja, ho sé perfectament, sí. I quan tinc dubtes i a vegades aquestes coses que em passen d'hòstia, d'això ho he fet bé tal, i, doncs mira, el dia que vaig entrevistar el Dani Alves, els primers moments d'hòsties per tot arreu, doncs una de les persones a les que vaig trucar, dic, hòstia, m'he equivocat, i, bueno, i em van parlar, i parlo, i de la mateixa manera que tinc el grup de les dones de successos, que amb les que comparteixo moltes reflexions, compartim moltes reflexions, dubtes d'aquesta matèria que són els successos, que és supersensible i que els oients han de saber que ens generen moltes dubtes cada dia. Mira, aquesta informació del Dino Marcello, ho vaig parlar amb elles, perquè la Junta va la Fiscalia alerta Mossos d'Esquadra i aquest home dijous sortirà amb llibertat. Ho hem d'explicar nosaltres? I ho ha tret La Vanguardia, el Javier Ricau ho va publicar el primer, perquè a més és de Lleida i és un personatge que ha seguit durant molt de temps. I vam fer una reflexió allà amb aquest grup de dones de successos que tenim i entre les que està l'Anna Ponsí. Hòstia, em genera dubtes. Ho hem de treure? O sigui, hem d'alertar a la societat de que aquest senyor sortirà en llibertat? No sé, potser hem de publicar si comet un error i torna a atracar o es torna a pelar a algú. I, com deia el Carles, reflexionaré, però hem d'alertar a la gent que, hòstia, que aquest senyor no té dret. I és veritat que la Junta de Seguretat ha advertit que no està rehabilitat. Doncs pues no sé, em genera dubtes. De veritat, és que em genera dubtes.
És complicat, sí. És complicat, sí. Escolta, el guionista de Mort al Taxi és l'Ignasi Gispert.
Ah, doncs molt bé.
El reivindiquem perquè, evidentment, en tota la feina de crims és evident que la feina dels guionistes és imprescindible,
sí,
Carles.
Sí. El que passa és que nosaltres treballem molt amb com a equip, sí. I aquí la feina l'ha fet l'Ignasi, és evident, i m'ho ha fet molt bé, perquè és bo, però, clar, l'Anna Ponsí hi ha intervingut una barbaritat, en aquest cas, i després també ha intervingut la Laura Tremoleda, que és una persona que té un paper molt important al tot l'equip. Vull dir que som un equip que treballem molt en conjunt, els documentalistes, sí. I tothom. És que, si no, costaria molt, perquè... El concepte guionista estricte existeix i és important, però nosaltres som guionistes corals. Mm-hmm. Però sí, aquí estem.
Bueno, de fet...
Això del Marcelo Miller aquest és molt complicat d'analitzar, perquè, clar, ve el tema aquest de la rehabilitació i de la reinserció, però, clar, en aquest cas hem de confiar en les juntes de tractament, que són els que l'han vigilat, sí. I l'han viscut.
Sí, sí.
I si la gent de la junta de tractament et diu que aquest senyor no està rehabilitat,
sí.
Potser... estan fent una crida pública amb doble sentit. És a dir, d'una banda, el sistema no està ajudant amb aquesta situació, és a dir, la presó amb aquest senyor no li haurà servit de gran cosa,
sí.
I la segona és, societat, al tanto, que aquest paio és complicat.
Però que hem de fer, publicar la fotografia de com està ara Dino Marcello Mille per si ets caixera en un supermercat i veus que entra picar la... És que, clar, no ho sé, eh?
Això és molt complicat. Mira, jo crec que si la trajectòria periodística global fos honesta i positiva, jo crec que quan sortís una cosa així, això s'entendria com una alarma. Uh-huh. Com que, desgraciadament, hi ha molt poc professional que ho faci bé i n'hi ha molt que ho fa malament i exagere i coses d'aquestes, llavors mos hem autodesacreditat periodísticament.
Yeah.
I la funció de multiplicació de les notícies que hauria de ser nostra, honesta i ben feta, doncs moltes vegades queda coll coixa i queda tergiversada perquè ho fan malament.
Ja.
I llavors això es converteix en complicat, no?
Ja.
Però, bueno, no ho sé, no ho sé. Jo, si estés a vivint a Lleida, que tothom surt a Lleida, es queda a Lleida, a mi m'agradaria saber que hi és. Punt.
Ja. Vale.
I ja està.
Està clar. Sí, sí, m'ha quedat.
Va. El Carles Porta, que aquests dies presenta Impacte, les cares del mal, aquest nou llibre que ja teniu operatiu i que segur que us farà passar una bona estona, més enllà de tots els productes de Catalunya Ràdio, TV3, també plataformes.
Per cert, que en aquesta temporada jo surto, crec que sé que surto en l'últim episodi de la temporada.
No, el penúltim, a Vila Olímpica. Amb una camisa preciosa.
Molt bé, doncs ens quedem amb això.
Estàs estupenda.
Amb la camisa, per mi, un dels titulars també és que teniu una altra cosa en comú i és que tots dos teniu entrenador personal. La Maica Navarro s'està posant en forma i Carles Porta també es posa en forma. Per tant, una altra cosa que compartiu, que és un entrenador personal que us fot canya a la vida.
També compartim una altra cosa, és una admiració i jo estic molt enamorada. O sigui, jo estava enamorada de Carles Porta fins que vaig conèixer la seva dona. Vam passar una mica i aleshores, que el dia que vaig conèixer la seva dona vaig pensar, hòstia, aquí la que mola és ella.
Molt maca la Gemma, molt
sí,
maca.
Exacte.
I ara quan coneguis la Molsa,
ja,
fliparàs.
Ja, que tinc unes ganes.
Qui és la Molsa?
La Molsa és la gosseta d'atura que acabem de rebre a casa i, bueno, és una passada. Té 2 mesos i mig i superllesta. M'ha encantat.
Carles, una abraçada ben forta. Moltes, moltes gràcies i molta sort.
Gràcies, Roger.
Un petó,
gràcies,
estimat.
Un petó, Maica. Petó. Adéu, gràcies.
4:02 del matí. Avui el Carles Porta també en aquesta hora negra del suplement amb la Maica Navarro. Maica, un dels
capítols... M'ha agradat molt, que...
Ja ho sé, que t'ha agradat, home. Ja ho sé, perquè, bueno, compartiu moltes coses i la veritat és que, malgrat tot, sempre és molt generós amb nosaltres, el Carles.
Sí.
Escolta'm, una altra de les notícies que ens ha marcat molt aquesta setmana a la Crònica de Successos i que n'has publicat també molta, molta informació, que realment també ja genera un debat. Un home en cadira de rodes, el PP, continua a la presó de manera provisional després d'haver clavat una ganivetada a un lladre que li va intentar robar. El lladre, de 18 anys, va morir in situ a l'acte. Ens situem al barri de Bon Pastor. Aquest diumenge passat, en Pepe pren el sol en un banc i un jove se li apropa, li intenta robar la cadena d'or que portava al coll i aquí, Maica, es produeix aquest crim que, doncs ara, genera un altre debat, que és que el PP va amb cadira de rodes, si hi ha voluntarietat, si hi ha és estricta defensa, el PP té molts problemes de salut, més enllà d'anar amb cadira de rodes, té diverses patologies. Primer explica'ns què va passar i després una mica quina és la situació familiar.
Doncs el PP és un home que ja... No és jove, 68, crec que no recordo malament, però bueno, que fa molt de temps que va en cadira de rodes per una qüestió de que té els pulmons absolutament destrossats, va 24 hores amb una... necessita oxigen les 24 hores, cirrosis, un problema també al cervell que li provoca caiguda, desmaig, o sigui, una situació clínica de molta, molta, molta vulnerabilitat, una dependència absoluta. Doncs ell, el diumenge, doncs, acaba de dinar i surt de casa, viu amb la Paqui, té 2 fills grans i se'n va just al jardí del davant a prendre el sol. I aleshores, en aquell moment, aquest jove, presumptament de 18 anys, d'Algèria, va entrar de menor amb antecedents per robatori, se l'acosta per darrere, l'enganxa a la cadena d'or i comença a estirar. I el Pepe explica que sent que s'ofega, que s'està ofegant, que no pot respirar, i de la butxaca agafa una petita navalla que porta sempre. I que els homes d'aquesta generació, no és tan
estrany. Tan estrany portar una navalla
no,
pel dia a dia per pelar
per
una fruita.
I a més la Paqui, la seva dona, m'ho explica a mi, li va explicar als meus, bueno, i per què portava una navalla? Per defensar-se? No. Per defensar-se? No. Per menjar. O sigui, perquè d'allò d'agafes l'embotit i, bueno, doncs portar la navalleta i amb aquesta, doncs, agafa i...
D'una sola ganivetada el mata?
Una única. És que també és una altra qüestió que és molta mala sort perquè en el moment que es gira i ell assegues pràcticament perquè el té a l'esquena, fa servir la... s'acosta amb el ganivet, doncs té la... doncs una única ganivetada que li atravessa el cor. I sí, i aleshores la paqui de, que constantment està mirant per la finestra de la planta...
Ho veu, eh?
No, de planta baixa ella té sempre també un altre... És quan el Pepe baixa, fins que arriben els col·legues per estar en el banc, ella va... mentre està rentant els plats que acaben de dinar, va mirant per la finestra per controlar que el Pepe està bé. Perquè, insisteixo, és un home de molta vulnerabilitat, que s'ofega, que es desmalla, i aleshores, de sobte veu que està fent espavientos, i aleshores surt, baixa corrents i troba que aquest xaval està estirat a terra sentant, la Paqui truca al 112 i demana socorro, allò, ambulància, policia, i de seguida arriba Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, això estem parlant de la, del districte de Sant Andreu, de Bon Pastor, i arriba també doncs, moltes ambulàncies i comencen a intentar recuperar aquest jove, però no, no poden fer res. I aleshores arriben Mossos d'Esquadra. A la Paqui explica el que li ha explicat el Pepe. El Pepe ho explica també, i evidentment, i com no pot ser d'una altra manera, el Pepe queda detingut.
En presó provisional fa una setmana.
No, primer queda detingut pels Mossos. Els Mossos el traslladen a les Corts i comencen a fer les diligències, i el Pepe s'explica, els fills m'expliquen, escolta'm, impecable el tractament a la comissaria, crec que no el baixen ni a la garjola.
O sigui, a més, deu necessitar unes atencions especials.
Absolutament, amb
de
una
salut.
Sobretot a l'oxigen. I aleshores passa a disposició judicial. I la sorpresa és que, amb un advocat d'ofici, és que tothom donava per fet que la fiscalia no demanaria presó davant la vulnerabilitat mèdica. O sigui, tu per què ingressa a presó una persona provisional? Perquè hi ha un risc de fugida, el Pepe en risc de fugida inexistent amb les seves condicions, reiteració del delicte, a veure, no tenia un antecedent, en fi, el relat que feia tenia una coherència, i destrucció de proves, no hi ha cap element de destrucció de cap prova. Però el fiscal demana presó i el jutge de guàrdia...
Presó provisional. La meva pregunta és...
L'envien a Brians, on continua, a la infermeria, molt ben tractat. La primera nit ell no pot dormir i fa i demana al personal sanitari i als funcionaris d'infermeria de Brians 1 que truquin a la seva dona perquè portin l'aparell aquell d'oxigen que té a casa, perquè entre els nervis, l'angoixa i tal, no pot estar. Ara la família ha contractat una advocada professional, digues.
La meva pregunta és, si l'estaven intentant robar, no es considera defensa pròpia encara que el presumpte lladre o el lladre acabés mort?
A veure...
D'això anirà al judici?
D'això anirà al judici, perquè... És veritat que en un primer moment es va dir que el jove, el presumpte atracador, l'havia amenaçat amb un ganivet. Finalment s'ha descartat. Ell no anava desarmat i aleshores s'haurà de determinar si la proporcionalitat, si la resposta va ser proporcional a l'atac. Hi ha tot un seguit d'elements que són els que es valoraran en el judici. Independentment d'aquest judici, que ja arribarà en el seu moment, ja la seva advocada s'encarregarà de defensar-lo, ell mereix la millor defensa, etc. Però, bueno, estem parlant que hi ha un jove de 18 anys que s'ha mort, o sigui, que està mort. I, per tant, s'haurà d'anar a judici, a més un judici amb jurat popular. Però, independentment de tot això, hi ha un altre element, una realitat a dia d'avui, i és que el Pepe, aquest senyor, pot estar investigat i pendent d'aquest judici amb totes les garanties, però esperar a casa seva. Esperar a casa seva davant la seva vulnerabilitat. La seva advocada ja ha presentat un recurs de cassació demanant la llibertat. Aquest recurs es resoldrà el dijous, i la fiscalia, és veritat que quan... Perquè, a més, el Pepe és un home, una família molt estimada al barri. Estem parlant de tots aquests edificis de Bon Pastor, darrere de la Maquinista, on es van realotjar tota la gent de les cases barates. És un barri de treballadors, un barri de molt barri, on tothom es coneix molt, I va ser sorprenent, la setmana passada vam estar amb la Carranco, amb la Rebeca Carranco, perquè ens van avisar que els veïns sortien de manera improvisada allà a manifestar-se per donar suport a la PAC i als fills de, del Pepe, a l'Ivan i al Javi, i de sobte es van reunir allà 200 veïns a demanar la llibertat i sobretot doncs manifestar aquest suport amb aquest home. No pots imaginar aquesta notícia a la web de La Vanguardia, La Vanguardia, el que ha generat. O sigui, va estar la més llegida durant tot un dia. Portem no sé què milers de comentaris, alguns doncs escolta, no cal ni reproduir-los. O sigui, el que va explicar el seu fill, l'Ivan, es va adreçar a tots els assistents dient: això va ser un accident, el meu pare no tenia cap intenció de matar a ningú, només es defensava, i confiem en la justícia. Per tant, a tots aquests que diuen barbaritats sobre l'acció, escolta, ens ho estalviem. Però el PP, aleshores, arran d'aquesta informació, la fiscalia, el portaveu de la fiscalia, un portaveu de la fiscalia, va dir que dijous, quan l'advocada presenti aquest informe de vulnerabilitat amb tot aquest seguit de malalties que presenta aquest home, doncs ho estudiaran i veurem si, a diferència del que va passar la setmana passada, demanen la llibertat provisional. I és, doncs, a més, la pròpia advocada diu: escolta, en llibertat provisional amb garanties, o sigui, que pugui estar a casa, que torni, que, o sigui, que entregui el passaport, que, en fi, un dispositiu o el que sigui, però a casa, perquè és un home amb una salut molt, molt, molt precària i on ha d'estar a l'espera d'aquest judici és a casa seva. I per tant, doncs, escolta'm, és que no té molt de... Vaja, insisteixo, és molt greu. Recordem que hi ha un jove de 18 anys mort. I la gent, bueno, si... tot això ho sabem, però bueno, tot amb sentit comú, i jo crec que no és de sentit comú i no és de justícia que aquest home estigui esperant en una infermeria de Brians-1 al judici i no a casa seva, amb totes les garanties de que anirà a judici i es presentarà cada cop que el jutjat el reclami, com segurament serà.
11:15 del matí, ho deixem aquí amb la Maica Navarro, amb aquest cas que porta cua, el desenllaç del qual doncs coneixerem d'aquí uns dies i també ho seguirem aquí a l'Hora Negra. Ara farem una pausa, just després saludem el Jordi Puntí i el Sergi Andreu, la prèvia del derbi d'aquest Barça espanyol d'aquesta tarda al Camp Nou. A 6:45 de la tarda. Partit també amb molta mirada i... No hi vaig, però els Mossos tenen feina perquè acostuma a ser un partit del risc. I després a 11:00, no us perdeu... No farem cap anunci de cervesa, però hem ajuntat el Pere Arquilloé i el Julio Manrique, dos grans actors d'aquest país.
Ai, quines veus.
Il·lustríssims, que des de fa una pila d'anys protagonitzen tots dos, es protagonitzen ells mateixos, s'interpreten ells mateixos fent un anunci de cervesa.
I venen.
Ho hem enregistrat aquesta setmana i un petit extracte del que vindrà.
Jo he parlat amb molta gent i hi ha un consens bastant general que sou dos sex símbols d'una generació.
És correcte. Sí, ho estàs apretant molt, però bueno...
Us heu sentit...
A veure quina cara aviam, queda, no? Sí. Estàs dient coses, a veure quina cara
que fotem, sí.
Però sí, us heu sentit interpretant aquest paper, també?
Sens dubte, ara no.
No.
No?
Ara, com però vull dir que potser és una...
Com a sex símbols, jo crec que com a sex símbols...
Jo mai, et diria.
Trobaríem millors opcions.
Sí.
Perdona,
sí,
doncs
no,
jo...
Fic abans.
Jo, a mi em costaria escollir entre tots dos, però jo un trio m'ho veig, eh?
Tu fas tu sola.
Jo un trio veig. Jo si hagués d'escollir agafaria el Pere.
Pere.
Uf, tremendo, eh?
Va fer el Cyrano, de jove.
És igual, tot. D'ara, ara mateix, tal qual. Sí, tal qual. Manrique també, però el Pere... un trio. No em facis escollir. I tu mirant.
Jo mirant, a mi m'agradaria mirar. A mi, en aquest cas, sí que m'agradaria mirar. Tia Maica, tio. M'ho dobles cada setmana, eh? Ah, un altre extracte del que vindrà. Qui dels dos és més cervesers?
Ui, aquí hem entrat en un tema molt perillós.
Ara, així de bon matí. Tots dos ho som.
Tots dos ho som. Sí,
tots dos ho som. Sí. A tots dos ens agrada la cervesa.
Sí, sí.
La cervesa i el mite...
Què m'has de dir, no, Julio?
Sí, la gent de teatre, la cervesa després de la funció, sobretot.
és sagrada.
Fins i tot hi ha gent que no li agrada la cervesa, però la cervesa després de la funció és aquesta, com una espècie de... És una llegenda urbana, eh? D'aquelles, però aquesta és veritat, que entra realment molt bé, sí. I senta molt bé.
És com les foques, saps? Les foques quan acaben de fer el número... Doncs és una mica el mateix, nosaltres amb la cervesa.
Ah, és la recompensa, clar.
La recompensa, sí.
I entre la cervesa i el vici del fumar, que crec que tots dos també el practiqueu...
Molt bé, anem estupendos, Roger, no, de debò. Hòstia.
Perquè després de la
com un parell d'idiotes més decrèpits.
Sí, Julio Manrique, no. Pere Arquilloé, junts a partir de les 11 amb Maica Navarro, que s'hi vol sumar. La proposta queda damunt la taula. Maica, moltes gràcies. Bona setmana.
Bona setmana.
Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
A Abacus, Sant Jordi és més. Més llibres, més recomanacions, més parades i més signatures. És més compromís, és molt més que un Sant Jordi. Gaudeix tot l'abril del 5% de descompte i enviament gratuït en llibres. A Abacus, Sant Jordi és més.
Hipercore et regala un 20% a les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 80 euros fins al 12 d'abril. Sí, sí, sí. Fins al 12 d'abril et regalen un 20% només a Hipercor. Consulta'n les condicions. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
A Tarragona, del 16 al 19 d'abril, torna una nova edició del Festival Dixieland. La música omplirà carrers, places, mercats i escenaris per tota la ciutat durant 4 dies amb artistes vinguts de 14 països. La Sant Andreu Jazz Band, Sara Dowling i l'Ignasi Terraza Trio, la Big Bike Orquestra i espectacles de carrer amb circ. Consulta tota la programació a dixieland.tarragona.cat.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. 30% de descompte en moda, llançaria, calçat, accessoris, esports, bellesa, llar... Només fins al 19 d'abril, més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga web i app.
Un concert únic, amb tots els concursants i les millors actuacions.
Fliparem amb colors!
Música èpica!
Eufòria al concert. El 31 de maig, a les 12 del migdia.
Imagineu-vos això.
Al Palau Sant Jordi. Que guai, no?
Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu. L'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica.
Som-hi!
3cat en viu. Ho veus, ho sents, ho vius.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al corteinglés.es.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El suplement.
I va ser relaxant-se i va sortir un sol. Confeti, serpentines i adéu al punt. Ni ningú vol cares tristes, ni ningú vol plors. Penalti, goles, goles.
Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Un minut per 3:15. I la pilota
de Frenkie de Jong. Els dos equips volen guanyar. Se l'endú Fermín. Acció individual. Continua encara Fermín. Encara Fermín. La cedeix per Olmo. Olmo fa el xut. Gol, 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 gol. Gol del Barça. Gol de Dani Olmo. Compta la pilota de Lamine cap a Fermín. Fermín prova de marxar. Continua encara Fermín. Fermín entra dins l'àrea. Fermín continua. Fermín a punt d'entrar. Fa l'assistència enrere. Lewandowski, gol. Gol! Lewandowski! Per rematar-ho! Per posar-li el llacet a la victòria!
L'anada Cornellà contra l'Espanyol va acabar així, amb aquest 0-2, amb gol de Dani Olmo i de Lewandowski a la recta final d'un partit força igualat. 3 anys i 3 mesos després, avui al Camp Nou, segona volta, torna a acollir un derbi al Camp Nou, un Barça-Espanyol que pot pràcticament sentenciar la Lliga després de l'empat del Girona al Bernabéu, però que agafa els de Flick amb la mirada posada a la Champions i al partit clau d'aquest dimarts. L'Espanyol necessita els punts per tenir a tocar la permanència, un derbi sempre és un derbi, i encara més d'alt voltatge des que Joan García vesteix de blaugrana. A aquesta hora en parlem amb el Sergi Andreu, el narrador de l'Espanyol a Catalunya Ràdio. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
I el Jordi Puntí, l'home Barça del suplement. Jordi, què tal? Com anem?
Molt bé, bon dia.
A veure, Sergi, sensacions de cara a aquest derbi d'aquesta tarda.
Home, l'Espanyol té una oportunitat d'or per portar-se algun punt del Camp Nou. No ho veig clar, eh? És a dir, malgrat que el Barça pugui presentar avui un 11, ara ho comentarem amb en Puntí, amb moltes rotacions, sempre serà superior a aquest Espanyol que fa 13 partits que no guanya, que busca la victòria ja d'una vegada en aquest 2026, que té prou punts com per no tenir la urgència o la necessitat imperiosa d'haver de sumar avui al Camp Nou, perquè encara queden uns quants partits i jo estic convençut que no patirà per la permanència. Però, home, és d'aquells dies, d'aquells anys en què penses, va, encara que sigui un empat. No?
Jordi, com ho veus?
Mira, jo tiraré de tòpic i diré que per mi aquest és un partit trampa. O sigui, estava pensant, i a més ara sentint la narració del Bernat del partit d'anada allà a Cornellà, de cop he recordat que va ser un partit molt més difícil del que sembla aquest 0-2. Ens va costar molt i va ser complicat. I sobretot ara, en aquest moment, és un moment de la temporada clau on s'ha d'aprendre a repartir les emocions. Aleshores, què? Ens hem d'emocionar molt i hem d'esperar molt avui i oblidar-nos de dimarts? O hem de repartir l'entusiasme d'avui amb el de dimarts? O ho hem de donar tot per dimarts, la remuntada de Champions? Jo crec que això descontrola. És veritat que l'empat d'ahir del Girona al Bernabéu, gràcies Girona, va anar molt bé, perquè d'alguna manera treu pressió, dius, bueno, doncs ara estan a 6 punts, si guanyes et poses a 9, la perspectiva de guanyar la Lliga és cada vegada més clara, però justament per tot això veig que és un partit trampa i que l'Espanyol hi té poc a perdre i el Barça hi té molt a perdre i a més amb la idea aquesta que ja anunciàveu de que segurament hi haurà rotacions i que per tant
aquest
jugadors
és, aquest
que
és el
fins
debat,
ara
Jordi,
no han tingut la intensitat l'hauran de tenir. No? Vull dir que no és fàcil.
El debat és si el Barça ha de posar l'equip A o un equip B o directament jugar amb tots els del filial. Jordi, tu què faries?
Bueno, jo, el filial no, però, per exemple, un debat molt concret és Lamine sí o Lamine no?
Jo no el posaria d'entrada.
Jo crec que Lamine ha de ser suplent avui. I el Bargi, que l'hem tingut tota la temporada entrenant, que ha fet alguns partits bons, doncs potser avui se li ha de donar una oportunitat. Però s'ha d'equilibrar. També veig que Gavi ja està a punt per sortir de titular, cosa que ens dona esperances, però alhora Pedri potser l'hauríem de fer descansar. No és fàcil, trobar aquest equilibri. Equilibri de qui ha de jugar de davanter, Olmo, Lewandowski o Ferran. Bueno, són debats que, punt per punt, diguem-ne, no són fàcils, no?
Jo, si m'ho preguntes a mi, estic amb el que deia el Costa aquesta setmana, que és que pel Barça jo reservaria tota l'artilleria per dimarts, assumint que avui pots tenir i permetre't fins i tot un accident, i a mi és tenint en compte que ahir el Madrid va punxar. Puntí, i després ens centrem també en l'Espanyol.
Sí, però l'accident, estic d'acord amb això, però fixa't, l'accident no és tant un problema de punts, de guanyar o de perdre punts, sinó, com deia, emocional, de dir, ostres, a veure, perdem un partit avui a casa amb l'Espanyol, que és un derbi, el primer derbi després d'un temps al Camp Nou, amb quina moral anem després al Metropolitano, no? Es diu, al camp de l'Atlético, sí. Doncs amb quina moral anem després allà? O sigui, és tot trobar el punt aquest d'equilibri. Jo entenc que està molt bé reservar, sobretot, aquells jugadors que venen una mica justets, com deia el mateix Pedri, el mateix Lamin, però potser jo faria més l'equilibri, trobar entre jugadors que juguen poc i que han de tenir l'oportunitat per reivindicar-se. Rashford, per exemple, el faria jugar. Jo el faria jugar, perquè penso que aquest home necessita partits, necessita sentir-se important. L'altre dia contra l'Atlético ho va fer molt bé. Vull dir que hi ha coses que s'han de contemplar, no només des del punt de vista dels tres punts, saps?
Manolo González sobre el fet, la idea de guanyar el Camp Nou.
El número 1, sense dubte, vamos, ho tinc claríssim, això. O sigui, demà l'equip guanyar allà, pel que significa. Primer, per tornar a guanyar el camp del rival, i després perquè significaria la salvació virtual de l'equip també, faltant les jornades que falten. Llavors, penso que seria una alegria doble per tots els pericos.
A Manuel González, que li demanaven en quin lloc situaria una hipotètica victòria al Camp Nou en un rànquing dels seus grans partits com a tècnic de l'Espanyol, on hi pot haver l'ascens contra l'Oviedo, la permanència contra les Palmes, o una victòria a la Lliga contra el Madrid, i això és el que apuntava, que guanyar el Camp Nou per un perico com ell estaria dalt de tot, Sergi.
Per tots els pericos és el dia més gran.
Jo recordo aquell gol de De La Peña.
Home, sí, els dos gols de De La Peña.
És l'última vegada que l'Espanyol ha guanyat el Camp Nou?
És l'última vegada que l'Espanyol ha guanyat el Camp Nou, 2009, febrer del 2009, amb Guardiola a la banqueta del Barça, Pochettino a la de l'Espanyol, i en una circumstància on era el dia menys esperat, perquè el Barça anava llançat cap a la Lliga, que la va acabar guanyant, de fet va fer el triplet aquest any, el Barça, i l'Espanyol era cué. L'Espanyol, aquell Espanyol, sí que tenia moltes necessitats perquè estava lluitant per la permanència d'una forma molt més clara que no pas aquest any, no? I contra pronòstic va guanyar l'Espanyol 1-2 amb aquells dos gols a De La Peña, i és en aquestes ocasions, i a mi em fa pensar també una mica que quan menys tu esperes, jo crec que les vegades que l'Espanyol ha arribat més fort, amb més capacitat, amb més bona dinàmica, és quan segurament menys punts ha tret del Camp Nou, no? També hi compta evidentment l'estat del Barça, però vull dir que la circumstància actual, que no recorda a la del 2009, però sí que té alguna cosa d'allò, que pel perfil baix que ha tingut aquest derbi a la prèvia, vull dir, jo trobo que ha estat un derbi, a diferència d'altres, com per exemple el que va ser la primera volta, amb el retorn de Joan Garcia a l'estadi de Cornellà del Prat, ha estat un derbi de baix voltatge, no? I això jo crec que pot beneficiar l'Espanyol d'alguna manera, i...
Que encara no ha guanyat aquest 2026.
És fort, això, és molt gros.
Aquesta dada és terrible, sí. 11 d'abril, eh?
Sí, sí, de fet, tota una estació, l'última victòria és de finals de la tardor, durant tot l'hivern no ha guanyat ni un partit. Som a la primavera,
terrible.
13 partits consecutius sense guanyar. No perquè, compta amb això, i no perquè l'equip hagi estat molt malament, l'equip jo crec que no ha caigut mai durant tot aquest temps, continua competint, o almenys ho ha fet en la gran majoria de partits, de fet en molts d'aquests partits ha merescut molt més, fins i tot en alguns ha merescut clarament la victòria. Sense anar més lluny, aquesta ratxa va començar el dia del Barça al Cornellà al Prat. Aquell dia, probablement, l'equip de Manolo hauria merescut una mica més. I, per tant, això també fa pensar a la gent, als aficionats de l'Espanyol, que per futbol, si avui surt un partit més o menys rodonet, pot aconseguir l'Espanyol algun punt al Camp Nou.
És que l'altre dia, un amic gironí, en Fonelleres, en Josep Maria Fonelleres, que primer és del Girona i després és del Barça, m'enviava una dada que vaig pensar, jo no hi havia caigut, i la vaig trobar molt, molt reveladora. La jornada 17, l'Espanyol tenia 33 punts i era cinquè, sí. I el Girona en tenia 15 i era 18è, en zona de descens. A la jornada 31 ja, l'Espanyol en té 38 i el Girona en té 38 també, i l'Espanyol són 12è i 10è en aquests moments, no? O sigui, estem veient com un equip que hi va haver un moment molt clar al Girona que semblava que ja no comptaria, ha sapigut retornar, no? I en canvi l'Espanyol, justament perquè havia fet tots aquells punts al principi, anava també de cop, és com si el fantasma de la UEFA, no? Sergi, que sí. És una cosa que apareix.
Sí, sí.
Quan l'Espanyol va una mica bé, aquest any s'hi va, a la UEFA. Doncs és com si el fantasma de la UEFA els hagués frenat i ara estiguessin en aquesta caiguda lliure. Però jo també penso això, que avui realment pot ser un dia perquè l'Espanyol tregui alguna cosa del camp del Barça, sí, sí.
Te'n dono un altre punt de dada, que aquesta potser no t'agradarà tant, eh? Saps quin va ser l'últim porter que va deixar la porteria 0 al Camp Nou?
A veure...
Dimitrovic.
Ah,
amb el Leganés. El Leganés va guanyar 0-1 al Camp Nou i va aconseguir no encaixar cap gol. D'ençà d'aleshores, tots els porters que han passat pel camp del Barça han rebut gols.
La dada on s'aferren els pericos, avui a 6:45, des d'una hora abans a la TDT, amb la participació, evidentment, també del Sergi Andreu, connectats a aquest Spotify Camp Nou amb la narració del Torquemada, del Bernat Soler i companyia. A veure, Jordi, ja avançant-me, més enllà del que pugui passar aquesta tarda. Dimarts, sincerament, amb la mà al cor. Amb la mà al cor. Hi creus o no hi creus?
Hi creus? I hem d'anar amb les esperances màximes. Són dos gols per recuperar la igualtat.
El que ha de passar ja ho sé. La meva pregunta és, tu hi creus?
Jo sí que hi crec. Crec que aquest equip ens ha ensenyat que quan toca ha remuntat partits complicats. De fet, el partit de Copa del Rei que va guanyar 3-0 al camp, aquí al Camp Nou, jo crec que és una bona mesura per entendre la intensitat amb què han de sortir els jugadors. Qualitat n'hi ha, capacitat de creure en una idea també, i crec, a més, que l'Atlètic de Madrid no ho té tan clar. O sigui, van molt sobrats, però saben que, a més, totes les circumstàncies que hi va haver amb aquest àrbit romanès del partit d'anada, això els hi va en contra, perquè no pot ser. O sigui, no pot ser que tinguis uns arbitratges tan lamentables. Llavors, crec que des d'un punt de vista, com el que deia abans, emocional, el Barça arriba allà més fort, fins i tot, que l'Atlètic de Madrid. Els dos gols són complicats, el Metropolitano és un partit difícil, no hi ha dubte, però penso que si hi ha un equip, un Barça que pot fer això, és el Barça de Flick, sí.
Tant de bo. Jordi Puntí, una abraçada, que vagi bé, salut i ràdio.
Que vagi molt bé, igualment.
Sergi Andreu, et sentim aquesta tarda, una abraçada, gràcies.
Gràcies, adéu.
11:04, pausa, notícies i Pere Arquillo i Julio Manrique, més enllà d'una conversa, d'un anunci de cervesa, junts, conversa al suplement sobre la vida i altres vicis.
El suplement, amb Roger Escapa.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs.
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de portes obertes del 12 d'abril. EUS.cat.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Ariesadvocats.com. Els teus advocats.
Del 16 al 19 d'abril arriba la 37a Mostra Igualada, la fira d'espectacles infantils i juvenils. 41 espectacles i 114 funcions de teatre, música, circ, dansa, titelles i clown per a totes les edats. Tota la informació i entrades a mostraigualada.cat. Ajuntament d'Igualada i Generalitat de Catalunya.
El periòdico presenta El periòdico de Rosalía, un especial per entendre un dels grans fenòmens de la música global. Reportatges en profunditat, claus econòmiques, mirada internacional i una cobertura multimèdia completa. Aquest cap de setmana, El periòdico de Rosalía a totes les plataformes del periòdico i el diumenge també a l'edició paper.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 16 al 19 d'abril arriba la 37a Mostra Igualada, la Fira d'Espectacles Infantils i Juvenils de Catalunya, amb una programació d'arts escèniques amb 41 espectacles de teatre, música, circ, dansa i titelles. Més informació a mostraigualada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya i Projecte Home Catalunya organitzen Felicitats, un concert solidari per a persones amb addiccions. Música de Mozart, Bach, Brahms, Pau Casals, Manuel de Falla i Britten sota la direcció de Manel Valdivieso. El 12 d'abril, a l'Auditori de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El José Luis, el Jorge i el Xavi han fet un curs de supervivència.
Els temps que corren, la preparació de supervivència és essencial.
Bueno, a partir de l'apagón i a partir de la guerra d'Ucrània...
Mai se sap què pot passar d'aquí un temps.
L'Esteban té una empresa que construeix búnkers.
Jo tinc por, i la gent té por.
Els relats sobre el col·lapse s'han convertit en hegemònics, però a qui afavoreixen? Eudald Espluga, filòsof.
Crec que afavoreix clarament a tots els discursos d'extrema dreta.
Els tecnooligarques ho tenen molt clar.
Molts dels fundadors de les grans empreses d'intel·ligència artificial, també dels que estan darrere dels búnkers, hi ha aquesta voluntat de no només salvar-se individualment, sinó salvar-se com a espècie i com a espècie blanca.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Fer negoci amb la fi del món.
Dissabte a les 10 de la nit.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El suplement amb Roger Escapa.